La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Río de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Saludamos a Rosa Oltra, que nos hablará sobre el racismo en Valencia.
Bona vesprada, Enrique. Són diversos els atacs racistes que s'han produït a la ciutat de València en pocs dies. El 2 d'abril, al barri de Benicalap, una parella de persones migrants que regenta una fruiteria va ser agredida verbalment i físicament en el seu establiment. No obstant això, la resposta no es va fer esperar i el dimarts 6 d'abril va haver una exitosa concentració al barri sota el lema Benicalap lliure de racisme. A més, la matinada del 12 d'abril, la seu de la Federació Unió Africana al barri de Torrefiel va sofrir un atac amb pintades racistes i xenòfobes acompanyades de simbologia nazi. L'equip d'Aldeu de Santa Teresa reivindiquem una vegada més uns barris diversos i lliures d'odi, on el feixisme no hi té cabuda. I denunciem que darrere d'aquests actes racistes es troba l'extrema dreta que ha trobat en l'entrada en les institucions de partits com Vox i de molts mitjans de comunicació un altaveu dels discursos d'odi contra col·lectius vulnerables. En el programa d'avui, vos portem l'entrevista que realitzarà Adeli Martínez a Manolo Vacas, agricultor i impulsor d'Ecograu Agricultura Ecològica, per presentar-nos el seu projecte. Continuarem amb En Roig al Calendari, la secció on Adeli Martínez ens porta a cada edició un esdeveniment musical al llarg del nostre territori. Comencem ja l'edició d'avui del Deu de Santa Teresa i ho fem amb l'entrevista a l'agricultor Manolo Vaca realitzada per Adeli Martínez. Bona vesprada, Adeli.
Hola, Rosa. Avui tenim amb nosaltres a Manolo Vacas, llaurador i impulsor d'Ecograu. Bona vesprada.
Hola, què tal?
Per a començar l'entrevista, ens interessaria que ens aproximares per a saber què és Ecograu.
Ecograu és un projecte agroecològic que estem situats en l'Horta del Grau de Castelló.
Seria interessant també saber quan i com es va iniciar el projecte.
Vam començar en el 2012 i es començaren per una necessitat de consum de productes ecològics de qualitat.
I els impulsors d'Ecograu teníeu alguna relació amb l'agricultura?
Nosaltres avantpassats eren agricultors, després va haver un impàs que els nostres pares van deixar la terra i nosaltres hem tornat a l'agricultura.
I quina és la motivació que vos va fer tornar a l'agricultura?
Primer que teníem l'oportunitat de tornar, ja que gaudim d'una alqueria que té unes dos fanecades i teníem l'oportunitat de poder produir els nostres productes. I després la necessitat és de donar-li valor a la terra i però sobretot és la necessitat de consum de productes ecològics, hortícoles i de qualitat.
I quan vau decidir dedicar-vos a l'agricultura, per què vau escollir el camí de l'agricultura ecològica?
Perquè veiem que era una necessitat social explotar ecològicament la nostra terra, o sigui, donar-li una oportunitat a la terra de regenerar-se i sobretot els que venen detrás que tingueren l'oportunitat d'aprofitar el que nosaltres deixem.
I en l'actualitat quantes persones esteu treballant en Ecograu?
Actualment som 4 persones. Vaig començar jo a soles en una xicoteta tros de terra que tenim així en casa. Vam començar a tindre excedents i la gent va tindre prou acceptació en el que nosaltres fàvem i van començar a consumir. Entonces, estava jo a soles, que jo el que fa era plantar, era collir, encaixar, netejar, portar a casa, al domicili. Després, com no, jo no donava abast a fer tota la feina, es va ficar la meva dona, que es diu Maria, a tirar-nos una maneta. El tema va ser que va anar creixent. Després vam agarrar un treballador que es diu Francesc i un altre treballador, actualment som quatre, que es diu Laura. En el camp estem Francesc i jo, que som els que plantem, llaurem, collim i encaixem. Després, entre Laura i jo, repartim la verdura, que la portem als domicilis o a punts de recollida. I després està la meva dona, que és la que fa un poc de tema de portar els papers, de certificats, de llavors, etc.
I hi ha previsió d'ampliar la plantilla de Cograu?
Pues en aquests moments estem esperant rebre dos alumnes de pràctiques, perquè nosaltres el que sí que tenim clar és que volem donar l'oportunitat a la gent jove de que se forme. Entonces, a l'hora d'agafar a més gent, el que sí que volem és que sigui gent en pràctiques, donar-li l'oportunitat que nosaltres no hem tingut, perquè en Castelló l'horta està perduda pràcticament, i donar-li l'oportunitat de que aprengui un ofici que és molt digne i que econòmicament pot ser viable.
I parlant de la plantilla, la gent que treballa amb vosaltres, considereu o veieu que el sector agroecològic hi ha més participació femenina que a l'agricultura convencional?
Nosaltres som un 50% de xics i un 50% xiques. Nosaltres, en aquest sentit, la paritat la tenim més que complida. Sí que és veritat que, socialment parlant, el món del camp sempre ha sigut molt masculí, però actualment hi ha dones llauradores de València que fan agroecologia i que ho fan molt professionalment i que són molt dignes del seu ofici.
I els horts de Cograu, on els teniu?
Actualment estem treballant una hectàrea i mitja en cabanes, que allí fem el que són grans plantacions, i després estem treballant 2 hectàrees més així en el Grau de Castelló.
I estos horts són de la vostra propietat?
Pues tenim mitja hectàrea que és nostra, i després els altres horts són llogats, perquè així hem tingut grans problemes a l'hora de trobar terra per a poder cultivar.
I quins són els vostres cultius?
Nosaltres fem hortícola de temporada. Nosaltres treballem tots els cultius que se poden fer a la temporada. No ens dediquem exclusivament a un cultiu, perquè creiem que fer biodiversitat és molt important en l'agricultura.
Així que només produïu ecològic i de temporada?
Sí, nosaltres només produïm hortícola en ecològic de temporada, perquè creiem que és, per al tema del nostre projecte, el que més rentable ens podria dir. I també és interessant que la ciutat de Castelló tingui l'oportunitat de tindre un consum ecològic i responsable.
I els vostres productes tenen algun tipus de segell, algun tipus de certificat?
Nosaltres estem certificats per el CAE, que és el Consell d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, que ens fan auditories periòdiques per a corroborar que el que fem és en ecològic.
I produïu vosaltres les vostres llavors o compreu el planter?
Una miqueta de tot. Tenim varietats que sí que les fem nosaltres, que les mantenim, com pot ser l'encisam, algun tipus de tomata, carabassa, carabassins, això sí que és la nostra llavors, i després n'hi ha unes altres que, per el tema del volum de les nostres plantacions o per les dates de plantacions, doncs tenim que anar a comprar el planter.
I com feu la distribució dels vostres productes?
Tenim una llista de difusió de WhatsApp en els nostres clients. També tenim una xicoteta app en la qual podem gestionar les nostres ventes i enviem un WhatsApp els divendres, recordant a la gent que ja pot fer la comanda. La gent va fer la comanda fins el dilluns. El dilluns, Francesc i jo, que som els que estem en l'hort, es comencem a collir. Ho portem tot així, en el Grau, que és el centre on nosaltres encaixem. Laura i jo es comencem a fer les caixes, això és el dilluns. El dimarts, Francesc i jo, de matí a bona hora, soles i el sol, ens dediquem a collir les coses de fulla, perquè ens agrada que les coses que siguin així a més de fulla i tal estiguen recent collides, perquè la gent ho rebe en perfectes condicions. Ho portem així, ho encaixem, i Laura se'n va en una furgoneta gran i jo me'n vaig en una furgoneta petita. Després també el dimecres, que repartim tot en la ciutat de Castelló, pues és igual, Francesc i jo ens dediquem a collir pel matí, venim així, ho encaixem, i Laura és la que repartís.
Has parlat de caixes, quins tipus de caixes oferiu?
Nosaltres tenim 2 tipus de caixes, una caixa de 10 euros, que és l'hortícola que plantem nosaltres, i després una caixa de 15 euros, que porta les nostres varietats d'hortícola, i 2 varietats de fruita que són de companys, que també produeixen en ecològic.
I qui són els vostres proveïdors de fruita?
Nosaltres hi comprem a cooperatives de València, que es dediquen a contactar la gent de tota la resta de l'estat espanyol que produeixen ecològic. Nosaltres li fem a ells la comanda i els dilluns se'n suporten i nosaltres ho distribuïm.
Quina demanda tenen els vostres productes?
Nosaltres estem supercontents per l'acollida que ha tingut els nostres productes per part de la gent de nostre poble, de Castelló, de pobles desvoltant, però també hi ha que entendre que nosaltres ens enforcem dia a dia en donar el producte de màxima qualitat. O sigui, nosaltres intentem, quan fem una planificació de cultius, intentem que el que sigui de fulla o el que sigui una miqueta de sinal perecedero, o que és el que se té que collir a última hora, plantar-lo si prop i collir-lo el mateix dia que s'ho porten a casa. Entonces la qualitat que reben del producte és òptima. Això també ens afavorisca a l'hora de tindre molta demanda, perquè el que nosaltres fem, que és una cosa prou difícil de quadrar, això repercutís directament en el producte i en la qualitat.
I l'evolució de la demanda en este temps que porta Cograu és creixent, s'ha estancat? Quina creieu que és la tònica?
Nosaltres creiem que és creixent, perquè la gent cada vegada està més conscienciada en el tema de l'alimentació i del medi ambient, i creiem que donar-li l'oportunitat a la gent de poder gaudir de productes frescos i de temporada i de qualitat agroecològics que estan plantats en l'Horta de Castelló és una oportunitat immensa, tant per a ells de forma personal, per a la societat de Castelló, com per a nosaltres de forma personal i empresarial.
I a l'hora de fer agricultura ecològica, quins són els principals reptes als que s'heu enfrontat?
El principal repte que hem tingut així en Castelló i en el Grau és l'accés a la terra. Així en Castelló tot el món parla de que hi ha horts que estan abandonats, que la gent ja no cultiva, però a l'hora de donar pas a la gent jove que tingui un projecte agroecològic i que vulgui agarrar la terra i que vulgui produir, no sé per què la gent de Castelló sempre ha sigut un poc reacci a aquests projectes que la gent jove vol accedir. És per això que aquest és el major problema que hem trobat a l'hora de produir en ecològic. És tant el problema que en un principi ens van tindre que anar a cabanes, que és on estem cultivant l'hectàrea i mitja, que allí sí que gent com la família Mer, que ens ha deixat la seva terra per a cultivar, no s'han ficat mai cap problema, van estar molt il·lusionats en el nostre projecte i no van ficar cap pega a l'hora de deixar-nos produir allí. Ara sí que nosaltres, després d'haver pegat moltes cabotades, haver parlat de molta gent, i a veure si que van trobar a unes xiques que es van decidir a deixar-nos la terra, que és la família Badia, filles de llauradors, conscienciades en el tema de la recuperació de l'horta, que sí que ens han facilitat també l'accés a la terra, però que la gent jove tingui accés a la terra suficient com per a poder viure de l'agricultura és un repte que tots els que vulguin dedicar-se a la terra van a tindre que patir. Després també hem tingut greus problemes en l'hora de la formació, perquè així l'horta fa temps que està abandonada. La gent major que nosaltres coneixem sí que fa horta, però fa soles producció d'estiu. D'uns anys que va així, l'horta se va abandonar i es va fer monocultius de cítrics, entonces tota la cultura que poden tindre tota la gent de València, de l'Horta de València, que ha passat de pares a fills, així s'ha perdut, perquè n'hi va haver una generació que la va deixar pedre, i a l'hora de formació sí que hem trobat un gran buit així en Castelló. Sí que és el que nosaltres vam fer un curs en el CERAI, que vam estar anant a València, que la gent de València ens va acollir en els braços oberts, gens com la de Saifres, que ens van ensenyar moltíssimes coses, o gent de la Universitat Politècnica, però si hagués sigut per intentar buscar així nosaltres en Castelló, està molt fotut trobar a gent que sàpiga fer hortícola.
I en l'accés a l'aigua heu tingut algun tipus de problema?
Sí, l'Ajuntament ha fet un gran esforç en incentivar un poc l'agricultura ecològica a partir d'aquest any. Quan nosaltres buscàvem terra sí que teníem problemes, perquè si el camp està regat pel sindicat de recs, aquesta aigua venia tractada. Tractada vol dir que venien adobs químics. Adobs químics, un programa d'abonat específicament per als cítrics, concretament per als clemenules. Entonces, si tu volies fer horta, tu estàs regant en una aigua que està tractada per al cultiu del cítric. És més, no podies certificar-la ecològicament perquè aquestes aigües venien en esta problemàtica. Sí que d'un any cap passi, l'Ajuntament se va ficar en contacte amb els sindicats de recs i estos miren la problemàtica que tenien la gent que se volia certificar del tema del cultiu de la clemenules. Va cedir i sí que els adobs que fiquen ara són orgànics. El programa d'adobs està centrat en el cultiu de la clemenules. Si tu vols plantar, encara que siguin mangraners, tu plantaràs mangraners, però l'adob que te'l plegarà, encara que sigui orgànic, està centrat en la clemenules.
I ja que heu parlat de l'Ajuntament de Castelló, com valoreu les accions de les institucions respecte a l'agricultura en general i l'agroecologia en particular?
El consejal que tenim actualment així en l'Ajuntament, que és Fernando Navarro, sí que està fent un gran esforç per a incentivar el tema de la producció ecològica i del consum, però sí que és veritat que farien falta moltes més accions, no només per part de l'Ajuntament, sinó d'altres institucions, per ajudar no només a incentivar el consum, que està molt bé, sinó que sobretot és incentivar la producció, perquè no ens hem d'oblidar que lo important és la producció, sense producció no n'hi haurà consum. Entonces, totes les ferramentes que se fan a l'hora d'incentivar el consum no valen per res i no s'incentiva per una altra part la producció.
I de quines maneres creieu que es podria incentivar la producció?
Ara ha fet una acció en l'Ajuntament, que és la bonificació de l'IBI a les parcel·les rústiques que estan en producció i sobretot si estan certificades per part del Consell d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, que això està molt bé, és molt d'agrair, però tal volta ficar-nos, a lo millor, deixar-nos ixir en el mercat de la taronja de Castelló, que fora mercat de la taronja i de la producció local o de producció agroecològica, ficar-nos a lo millor un dia de venda en la plaça de l'Ajuntament per als que són productors, les accions de venda serien molt interessants a l'hora d'incentivar la producció, més que res perquè l'agricultura que estem fent ara no és la mateixa agricultura que se fa fa 25 anys, que el llaurador produïa, venia una persona i li compra la producció. Ara el llaurador té que ser llaurador, té que ser comercial, té que ser informàtic, té que atendre als que venen a sa casa, la gent que vol conèixer l'horta, entonces té que tocar molts pals. L'Ajuntament, si fa l'esforç de ficar-nos un punt de venda o facilitar-nos un punt de venda d'un dia a la setmana, deixar-nos eixir a la plaça de l'Ajuntament, per exemple, pues pense que seria una acció molt, molt agraïda.
I anem acabant ja, quins són els propers projectes, quin és el futur de Cograu?
Produir, donar a conèixer l'horta del Grau i de Castelló a la gent del nostre poble. Ens agradaria facilitar que la gent ens coneguera, o sigui, que ens poguera visitar, fer jornades de portes obertes, contactar en cuiners que faren un show cooking dels nostres productes, que la gent poguera vindre amb els seus fills a conèixer els nostres horts, que poguera vindre a collir-se la seva pròpia verdura, és a dir, fer accions que aproparen l'horta a la ciutat de Castelló. Ser un vincul entre l'horta i la ciutat. Això sí que ens agradaria en un futur.
Hem tingut via amb nosaltres a Manolo Vacas, llaurador i impulsor de Cograu. Moltes gràcies per estar així al Déu de Santa Teresa.
Gràcies a vosaltres.
I com ja vos hem comentat, seguim de la mà del company Adelí per donar pas a la nostra secció musical En Roig al Calendari.
A Roig al Calendari pensem que és important omplir de color totes les nostres comarques i en aquesta ocasió pintarem de roig una nova, el Camp de Morvedre. Marqueu al calendari el dissabte 24 d'abril a les 7 de la vesprada a l'auditori de Canet d'en Berenguer, perquè Urbàlia Rurana, una de les bandes més importants del Fal Valencià i que celebra enguany el seu 30 aniversari, realitzaran a Canet de Merenguer el segon concert de la gira Urbàlia Rurana 30 anys de camí, després d'haver-lo presentat en febrer al Tradicionaris de Barcelona. En aquest concert escoltarem noves aproximacions al seu repertori de tots els temps i també ens avançaran en els seus nous projectes. Amb una trajectòria regular que els ha portat escenaris de tot arreu de la península Ibèrica i a molts altres països d'Europa i en 7 treballs discogràfics, Urbàlia Rurana s'ha mantingut fidel a la seva idea d'acostar la música tradicional valenciana a influències dels països de la ribera del mar Mediterrani. També cal destacar la recuperació del ball folk en les seves actuacions i els treballs dels seus membres com a impulsor de trobades de música tradicional com Musical Castell de Dènia, Canta Ras de Massalfassar o el Xavia Folk, i com a col·laboradors de la revista Caramella, dedicada a la cultura i la música popular. Escoltarem ara el tema 3 a Buscar Fortuna, del disc de 2017 de Tornada a les Ribes, bona mostra de la tasca que ha fet el grup aproximant la música tradicional a noves temàtiques, en aquest cas a la globalització i els cants de sirena del primer món. Ja sent que internet l'enganya d'enviar els euros que guanya perquè ja ha pres la lliçó de la globalització, d'Uruguai a Catalunya, del Magrib al Piemont, de Nepal fins a Gascunya, tots venim d'un tercer món.
Vet aquí que una vegada pomes i raïm, figues i castanyes, era un pare i una mare, pomes i raïm, figues i castanyes, de Bolívia o del Gabon, pomes i raïm, figues i melons, que tenien tres xicons, pomes i raïm, figues i melons.
El més gran diu a son pare, pomes i raïm, figues i castanyes, que se'n vol anar de casa, pomes i raïm, figues i castanyes. La mare no té raons, pomes i raïm, figues i melons, més complir-lo de petons, pomes i raïm, figues i melons. La patera on ell remava, pomes i raïm, figues i castanyes, amb la mar espalotada, pomes i raïm, figues i castanyes. Naufraga i se'n va anar al fons, pomes i raïm, figues i melons, ell projectes i il·lusions, pomes i raïm, figues i melons. Passat quatre setmanes, pomes i raïm, figues i castanyes. Pare i mare encara el planyen, pomes i raïm, figues i castanyes. Filla migra el fill segon, pomes i raïm, figues i melons. Mare, ja va tu al món, pomes i raïm, figues i melons. Flore, pomes i raïm, figues i castanyes, a través del locutori, pomes i raïm, figues i castanyes. Els envia calerons, pomes i raïm, figues i melons, per la caixa de pensions, pomes i raïm, figues i melons. Sent internet l'enganya, pomes i raïm, figues i castanyes. T'envia els euros que guanya, pomes i raïm, figues i castanyes. Perquè ja ha pres la lliçó, pomes i raïm, figues i melons, de la globalització, pomes i raïm, figues i melons. Uruguai a Catalunya, pomes i raïm, castanyes. El Madrid al Piemont, pomes i raïm, melons. El Nepal fins a Gascunya, pomes i raïm, castanyes. Tots venim d'un tercer món, pomes i raïm, melons. Les rondalles que s'expliquen, pomes i raïm, castanyes. A la vora dels fogons, pomes i raïm, melons. Per més que acaben felices, pomes i raïm, castanyes. Són relats de migracions, pomes i raïm, melons.
Ara ja sols ens queda recordar-vos que podeu seguir totes les activitats que es desenvolupen a Carrevolta en les nostres xarxes socials i en el nostre web carrevolta.org. Allí, en l'apartat d'agenda, podreu trobar informació com és, per exemple, l'exposició que s'ha inaugurat esta setmana titulada Wonder Women i que podeu passar a veure fins al 9 de maig. Aquest és un projecte en evolució en el qual Zarba Barroso, dibuixant i artista plàstic, mescla còmic i àudio amb retrats de dones que l'inspiren i que, en la seva opinió, són inspiradores per al món que les envolta per la seva lluita, ideals i personalitat. I ara ja ens acomiadem de totes vosaltres fins a la pròxima edició del Dau de Santa Teresa. Esperem que vos hagi agradat l'edició d'avui. Cuideu-vos i fins prompte.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les pistons, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito. Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Tarzan.
Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlotte,